Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Molt contenta de saludar-vos des de l'antena de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0 i avui amb un programa una mica diferent. Tecnologia i esports a la vegada, sí, tecnologia i esports. I a més, molt ben acompanyada, estic Xavi Campos, director del Club de la Mitjanit. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal, gràcies.
Normalment vas darrere del Revolució.
Avui, a tope.
I avui estàs dins del Revolució perquè fem una entrevista a una persona que sap molt de tecnologia i d'esports.
El cap de l'oposició del Barça.
Qui és? Víctor
Font.
Víctor Font.
Víctor Font.
Molt bé, doncs preparat per preguntes esportives. Si et sembla, jo faré més les tecnològiques.
D'acord, d'acord. Cadascú el que més o menys hi entén, una miqueta com a mínim.
Molt bé. Doncs aquests són els 50 minuts de ràdio perquè us quedeu aquí a Catalunya Ràdio. Watch me dance, dance the night. Motiu número 1. Avui entrevista l'empresari i excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font. Una entrevista que compartiré, com us dèiem, amb el cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos. Avui, durant una estona, farem una mena de fusió entre el Revolució 4.0 i el Club de la Mitjanit. Motiu número 2. Torna un dels grans noms de la Revolució després de la seva pausa estiuenca, l'economista Santiago Niño Becerra. Què ens explica aquesta vuitena temporada? Motiu número 3. S'han comès molts cibercrims aquest estiu. Què és un hacker ètic? No us perdeu aquests i molts més continguts amb una secció que m'interessa molt i que jo crec que també a vosaltres, oients. Es diu Ciber 4.0. I motiu número 4. Acabarem el programa amb una gran dona, la Núria Aymerich, i farem una radiografia de com està la indústria ara mateix a Catalunya. Important també el seu futur. I ja sabeu que, oients, podeu participar amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Avui us ho acabo d'anunciar. Entrevistem Víctor Font, empresari i excandidat a la presidència del Barça. I avui farem un experiment. Avui farem una entrevista a duo. Avui entrevistaré Víctor Font juntament amb Xavi Campos, el cap d'esports de Catalunya Ràdio. Parlarem de tecnologia, d'empresa, d'innovació i també d'esports i del Barça. Comencem uns minuts de ràdio que prometen grans titulars. Bona nit, Víctor Font. Benvingut al Revolució 4.0.
Què tal, Chantal? Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Molt content d'estar aquí.
Molt bé. Espero treure titulars.
Bueno, ja saps que és la teva feina.
Xavi, si
vols. I la del Xavi, també.
Sí, seria l'objectiu, ara. A vegades no cal quedar-se només amb el titular, no? Podem aprofundir també en les idees.
Clar. Correcte. I amb qui és, no? També Telcomedia Technology. Aquest és un sector professional, és a dir, telecomunicacions, noves tecnologies, mitjans audiovisuals. I jo vull saber aquesta nit també, a part dels esports, que ja tocarem, com ens hem d'imaginar un dia de Víctor Font a la feina?
Molt variat, perquè gestiono una empresa global que vam començar des de zero, però que hem tingut la sort i l'encert de globalitzar-la, i amb oficines arreu del món vol dir que cada dia és diferent. És el que m'agrada de la meva feina. Viatjo moltíssim, a vegades haig d'anar als Estats Units i estic amb un client, a vegades em dedico a temes de gestió de la pràctica i com fer créixer el negoci, molts temes personals, perquè tot el tema és un negoci de persones, fem serveis professionals, consultoria, banca d'inversió, i atraure talent és responsabilitat meva també.
Però crec que poca gent coneix, no? Tu treballes amb intel·ligència artificial, per exemple?
També, sí,
sí. A veure, si dic, Víctor, defineix-me què és intel·ligència artificial.
Bueno, depèn de és molt difícil de definir amb una frase, però és bàsicament la utilització de dades i de la història per, diguéssim, preveure què pot passar en un futur.
I treballeu amb dades i també relacionades amb el món de l'esport, per exemple?
Sí, sí, sí. Nosaltres, com que treballem en el sector de telecomunicacions, mitjans audiovisuals, esports, entreteniment i tecnologia, tot el que és el que opera en la intersecció d'aquests sectors, doncs nosaltres hi treballem. Assessorem a grans empreses del sector, també a governs, i ho fem a escala global.
Podem posar alguns exemples?
De clients. Sí. Va, treballem per les grans operadores de telecomunicacions, pels equips de gestió, o sigui, pels CEOs, inclús pels consells d'administració, perquè la gent ens entengui, les telefòniques, els AT&T americans, i després, dins dels sectors de mitjans audiovisuals i de tecnologia, doncs també per les grans corporacions, els Googles, els Meta, els NBCs, els Netflix, que és un sector...
Quin tipus de servei?
Nosaltres el que fem és diagnosticar problemes que aquestes empreses poden tenir i els ajudem a definir els plans estratègics i plans d'acció per assegurar que es van adaptant a una realitat absolutament canviant. I, per tant, doncs, ajudem en aquests executius a una mica entendre com ser més competitius, com guanyar la competència, com fer créixer el negoci, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Quin problema té Netflix que ha ajudat a solucionar?
Bueno, les grans operadores de streaming, diguéssim, el més que problema, el repte que tenen és com fer créixer un negoci i fer que aquest negoci sigui rentable. I aquest és un repte que és global perquè, sobretot, per exemple, Netflix ha crescut de zero a milions i milions de subscriptors a nivell global, però l'accionista espera que aquest creixement no s'aturi. I, lògicament, la competència cada cop és més gran a nivell local, a nivell global, a nivell internacional, i el repte és com continuar creixent i com continuar generant valor per l'accionista.
Molt bé. Hi ha equips de futbol entre aquests clients?
Hi ha equips de futbol. Hem treballat a vegades per equips de futbol, a vegades ajudant-los a definir el seu pla estratègic. Mm. Ara, recentment, hem ajudat a un club europeu, que és un club de tamany mitjà, que normalment no contractaria els serveis d'una consultoria estratègica externa, però que, com que tenen una nova junta directiva i ells també són propietat dels seus socis i tenen el repte o tenen la voluntat de créixer.
Es pot dir el nom o no?
No, això és...
secret.
Secret és confidencial.
És confidencial.
És de per aquí o de per allà?
És europeu, és europeu. Juga a la Champions.
Juga a la Champions, europeu.
I ha sigut molt interessant perquè inclús hem fet analogies amb alguns dels reptes i oportunitats que el Barça ha tingut. Perquè al final el Barça, per exemple, ha tingut recentment una gran oportunitat, que per mi és una gran oportunitat perduda, que és associar-se de forma estratègica amb Messi, que més enllà dels resultats esportius que això hagués pogut tenir des d'un punt de vista estratègic, comercial, hi havia un potencial brutal, i una de les recomanacions que hem fet en aquest club és que facin algo similar també amb un jugador estrella d'escala
mundial. Ara ha donat una pista,
que ja el tenen o que l'han de buscar?
Tu no saps quin equip seria. Ho sabràs més tu, Xavi, que jo, en aquest cas. Perquè, Víctor, si no tinc malentès, participes també en una empresa on també hi ha invertit Xavi Hernández, és correcte?
Sí.
Una empresa d'assessorament i tecnificació futbolística?
Sí, bé, és una Cognia. Empresa d'intel·ligència artificial, es diu Cognia, és un software, jo vaig entrar molt al començament, de la mà del Xavi i d'AC Talent, que eren, i del Joan Vilà i el seu fill, que eren els socis, diguéssim, fundadors, i el que fem amb Cognia és hem desenvolupat un software que es basa, abans ho preguntaves, en intel·ligència artificial, per poder fer anàlisis de forma automàtica de partits de futbol i treure dades que normalment costa molt fer-ho perquè normalment s'ha de fer de forma manual, etc, etc. És a dir, nosaltres de forma automàtica en un partit podem dir quan s'ha acabat el partit, doncs quins fonaments futbolístics s'han aplicat bé, s'han aplicat malament, per part de quin equip, per part de quin jugador. Anem molt més enllà de comptar els xuts, les passades bones o passades dolentes, les centrades, etc, etc.
Això genera moltes dades i després els professionals del futbol, el Joan Vilà, el fill del Joan Vilà, ara no recordo el nom del...
El
El fill del Joan Vilà, després interpreten aquestes dades, o els entrenadors de futbol, els tècnics interpreten les dades i poden treure conclusions importants.
Però l'interessant de Cogni és que ho fa de forma automàtica.
Sí,
és a dir,
fa la màquina.
El software té codificats fins a 300 fonaments futbolístics i la màquina, el software, identifica de forma automàtica quins fonaments s'han aplicat en aquell partit, quantes vegades, per part de quins jugadors, etcètera, etcètera.
Víctor Font, aquí sí que em pots dir per quins equips treballeu.
Aquí tampoc, jo crec que també hi ha informació, però aquí treballem...
Es pot dir alguns.
Aquí treballem per equips de futbol, treballem per federacions...
Algun equip que es pugui dir?
Treballem pel Barça, per exemple.
Clar, si tu fossis un dia president del Barça, no podria treballar, llavors.
M'hauria de vendre les accions de Cognia.
Clar.
Treballem per federacions, treballem per també per empreses del món de l'entreteniment i dels continguts audiovisuals, és a dir, els broadcasters, els DAZNs d'aquest món, poden fer servir tot això també per fer que el producte que ells produeixen sigui més atractiu de cara a l'audiència.
Portar més continguts a l'audiència, no?
Correcte. Sí, sí.
Creus que el Barça està aprofitant bé la seva marca, no? Perquè tu que coneixes molt el món de la tecnologia, el món digital, jo no sé si quan hi havia el Didacli, que per cert havia vingut aquí el Revolució 4.0, al capdavant de l'estratègia digital, el club es va potenciar molt, no? Aquesta faceta no sé si ara està poc potenciada, diries, Víctor, caldria potenciar més, tu que et dediques al món de la tecnologia?
No, jo continuo pensant que l'oportunitat de monetitzar els 400 milions de seguidors que tenim a nivell mundial segueix sent una oportunitat per explorar i per explotar.
O sigui, no es fa bé.
Jo sempre explico que quan un club com el Barça, que és segurament de les marques més conegudes a nivell mundial, factura menys que 60-70 empreses catalanes, és que tenim una oportunitat molt gran per explotar.
Per tant, em diries que ara el departament de la porta de transformació digital no està fent prou bé la seva feina.
Bé, el problema que tenim en el Barça, que no és un problema només de la porta, és un problema de tots els governs, diguéssim, des de l'època de Núñez, és que seguim gestionant el club de la mateixa manera com es gestionaven els clubs en els anys 80. Molt presidencialista, en comptes de traure talent l'expulsem, i ho hem vist durant aquests darrers 2 anys i mig, que no ha quedat pràcticament cap dels professionals que en teoria havien de formar part d'aquest projecte, i el que cal, més d'hora que tard, i espero que algun dia hi arribem, és professionalitzar el club i equipar-lo per poder aprofitar totes aquestes oportunitats de negoci que hi ha i que ara no estem aprofitant.
Quina aprofitaria vostè, molt clarament?
No, una el que he dit, monetitzar els 400 milions de seguidors que tenim arreu del món.
Com?
Oferir, construint productes i serveis que siguin atractius per aquesta audiència i que l'audiència vulgui pagar per ells. I per fer això, el Barça no ho ha de fer sol. Això el Barça ho ha de fer de la mà dels millors socis estratègics que t'ajudin a fer que aquesta oportunitat de negoci sigui una realitat. Jo hauria fet...
Quins són aquests socis estratègics?
Jo hauria fet un partnership amb Netflix, per exemple.
Amb qui?
Amb Netflix, per posar un exemple. Per desenvolupar el negoci de contingut audiovisual del Barça.
Barça TV no l'hagués tancat? I hagués fet un Netflix del Barça?
Sense cap mena de dubte. Però no de forma orgànica i jo sol, sinó de la mà d'aquells socis estratègics que et poden ajudar a fer créixer el negoci.
Barça TV era una televisió lineal que tots ens sentien molt pròxima i que formava part de les nostres cases, a la gent que ens agrada el Barça i el futbol, i era sempre un recurs. Quan buscaves contingut, acabaves passant tard o d'hora per Barça TV per veure què pescaves. Però és veritat que era un model de producció de continguts. Jo no dic que s'hagués de tancar l'any 2023, però que a mig llarg termini aquest tipus de model de continguts va cap a la baixa.
Però és que jo crec que hem de diferenciar el que són la producció dels continguts de quin model de negoci hi ha darrere d'aquests continguts. I una cosa és que hem de produir continguts que siguin atractius per l'audiència, i després, si ho són, la gent estarà disposada a pagar per aquests continguts. I són les dues parts que, lògicament, en Barça TV... doncs hi havia l'oportunitat, i de fet hi continua existint, d'anar més enllà del que eren els continguts que es creaven i fer continguts més atractius i després intentar-los monetitzar.
Per tant, canviaria...
Però per fer tot això, Chantal, és el que jo deia.
Sí.
Hem de professionalitzar el club. El club no es pot portar de la manera que es portava...
I com es fa aquesta professionalització?
S'ha de transformar el club de dalt a baix. El model de governança ha de ser diferent. S'han de prendre, i quan parlo de model de governança, els oients segur que recorden les assemblees com funcionen. Les assemblees amb gent aixecant la mà per votar, amb molt poca presència, molt poca participació. Tot això és del segle passat, dels anys 80.
I estan necessitem... introduint el vot telemàtic, que era una de les seves grans apostes a les eleccions del 2021.
Sí, però ho hem de fer amb un format d'assemblea que sigui molt més participatiu, que sigui on hem de modernitzar-nos.
Molt bé. M'agradaria, ara per al Xavi Campos farà també preguntes d'esports, abans de que faci, m'agradaria que de l'1 al 10 posés una valoració de com ho està fent Joan Laporta, de l'1 al 10.
En la part esportiva molt alt, molt bona la nota, perquè estem traient petroli i tenim la gran sort de que...
Però quina nota? Talent... Un 8?
Sí, en la part, amb 7-8 en la part esportiva.
I en l'altra?
En la part institucional i en la part econòmica no arribem al 5.
Suspens.
Un 4.
I molt preocupat pel futur.
La part institucional refereix a casos o posicions del Barça, per exemple, en el cas Rubiales.
Bueno, això és un exemple important i recent, no? Però jo em refereixo a que institucionalment, si realment ens creiem que aquest club pertany als seus socis, hem de tractar els socis com els seus propietaris. Hem de ser molt més transparents. Hem de fomentar la participació. Hem de assegurar que els millors estan al capdavant de cadascuna de les àrees, que hi ha els millors professionals, que som capaços de traure'ls, que tenim un pla per fer front a tots els problemes que ens venen endavant. Jo crec que si ho preguntéssim a tots els socis, més enllà de que tenim un equip que jo crec que aquest any aspirem a tot i que podem guanyar la Champions, i estic convençut de que podem guanyar la Champions, jo no sé com pagarem els milions i milions i milions de deute que tenim, com farem front a tots els compromisos econòmics que hi ha, i tot això no se'ns explica.
Clar, ja m'ha arribat que moltes dones i sòcies del Futbol Club Barcelona estaven enfadades, no, amb el cas Rubiales, perquè el Barça va tenir un posicionament molt feble. Què hagués contestat?
Nosaltres ho vam dir des del primer moment, va ser molt decebedor. Jo crec que aquí va haver-hi unanimitat absoluta, inclús dins de la junta directiva va haver-hi alguna directiva, la única directiva que hi ha, que es va expressar a títol personal, i jo crec que aquell dia el Barça va ser més petit del que hauríem de ser.
A nivell econòmic, el Barça ha venut una societat que gestiona la seva imatge i ara, en teoria, d'entrar a Borsa, a Nova York, en teoria, perquè hi ha algun problema que de moment no possibilita que això entri a Borsa. Això, els que no hi entenem d'economia, ens fa pensar que el risc d'acabar amb societat anònima és real.
Bueno, el risc és evident que és real, ja ho explicàvem el 2021, i no estem fent, tot i que jo estic convençut de que la voluntat de qui governa el club és que no sigui una societat anònima, no estem fent res per evitar-ho. I per altra banda, ens estem venent part del club, d'actius del club, que vol dir perdre la propietat d'aquests actius, i en comptes de fer-ho de manera que generi valor per la institució, perquè ho venem a socis estratègics que ens podrien ajudar a fer créixer aquella part del negoci, ho venem a socis que no coneixem,
que no paguen.
Que no paguen, que és una situació esperpèntica.
El risc de societat anònima és superior a 2023 que fa dos anys i mig, al 2021?
Sense cap mena de dubte. O sigui, el Barça, el 2021, era un tren que anava a 200 km per hora a punt d'estampar-se contra una paret, i avui en dia, si mires les pèrdues operatives que el club ha tingut els darrers 3 anys, tot i que la darrera temporada encara no s'ha tancat, han continuat creixent. El deute ha continuat creixent. Nosaltres no generem recursos. Els ingressos són molt inferiors a les despeses que tenim. I, per tant, el risc de no poder fer front als compromisos econòmics que tenim és més alt avui que no pas fa dos anys i mig.
Abans de les eleccions del 2021, la Junta Gestora els hi va donar, als que éreu candidats, una mica d'informació sobre l'estat real.
Una mica bastanta.
Una mica bastant.
Sí.
I aquell panorama era tan apocalíptic com perquè dos anys i mig després la Junta Directiva de Joan Laporta sempre el posi per davant a l'hora d'explicar la situació del Barça?
era tal qual ho preveiem, sí, 100%. Per això era importantíssim entrar a governar el club i aplicar un pla de xoc des del primer dia. No dos anys i mig. El terme pla de viabilitat ha sorgit en el que és l'entorn del periodisme esportiu quan?
Quan la Lliga li ha demanat al Barça.
I quan ha sigut?
Ara. Fa uns mesos, sí, sí.
El pla de viabilitat havia de sortir i havia de ser notoria, o sigui, havia de ser una realitat notòria per tothom al abril o al març del 2021.
Molt bé. Alguna pregunta més, Xavi?
Jo en tenia una, sí.
Anirem al test digital, després ja, que li farem al Víctor Fons.
A mi em fa la impressió que sí. I potser el que pensi ara no és definitiu per les pròximes eleccions a la presidència del Barça, però quina idea té?
Sí, no, és que ho dius tal com és, i no és per defugir la pregunta. O sigui, jo mantinc la il·lusió de contribuir a transformar el club, a modernitzar-lo, a professionalitzar-lo, i que d'una vegada per totes es comenci a gestionar com es gestionen les grans institucions esportives a l'any 2023, això és un fet. Uh-huh. I que continuo dedicant hores, temps, a assegurar que entenc quina és la situació i que tenim una solució per si algun dia és necessària, també és una realitat. Ara, que quan hi hagi eleccions, que encara queda molt temps, veurem quin és el context i si la solució que nosaltres podem aportar és necessari o no, això no ho podem respondre ara.
Clar. Jo des de fora, perquè no em dedico al món dels esports, Xavi, em dedico a la tecnologia, ja anirem al test digital, Víctor Font. Jo m'imagino, no sabem què pot passar, perquè la vida ja se sap, però m'imagino que es presentarà vostè, potser també es presenta Gerard Piqué, no? Col·laboraria vostè amb Gerard Piqué?
Sempre. Jo, a mi el que em mou és aglutinar o ser part d'un projecte que pugui transformar el club.
Però...
I aquí del que es tracta no és de personalismes i de... que el que es tracta és de sumar tot el talent que hi pugui haver dins del barcelonisme,
o sigui,
que és molt.
Convidaries a Gerard Piqué amb tu? O Gerard Piqué et convidi tu? Clar, pot passar.
Sense cap mena de dubte, cap problema. Més ens
però qui seria més president, vicepresident?
Pues en funció de qui pugui assumir el rol i de qui vulgui fer-ho.
Heu parlat?
Bueno, amb el Gerard parlo... De fet, l'he conegut més després de les eleccions que no abans, també per temes professionals, perquè hem fet alguna cosa plegats amb Cosmos, vull dir que sí, que ens hem conegut.
I parlant del Barça?
Sí, bueno, hem parlat. Ara fa temps que jo no parlo amb ell del Barça.
Va, doncs escolta, moltes gràcies, Víctor Font, per venir al Revolució 4.0. Aquesta nit al Club de la Mitjanit. A quina hora, Xavi?
A les 11, ja ho comentarem, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Oriol Domènech i tot l'equip. El que ens ha deixat algunes coses interessants, sobre el Barça, el Víctor Font.
Sí, ha deixat algun titular,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo crec que n'hi ha algun.
Ara ho repassarem.
Ja repassarem. Molt bé, doncs escolta, un plaer, de veritat, ho podem anar fent quan vingui gent relacionada al món de l'esport i parlem de tecnologia.
Com vulguis, Xavi. T'ha
agradat, Xavi?
Molt, m'ho he passat molt bé.
Sí? Doncs sí, escolta, sí. Repetirem. Revolució 4.0 i el Club de la Mitjanit els diumenges a Catalunya Ràdio. Seguim.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Com diu el tòpic, ha arribat el moment que molts estàveu esperant. Aquest any hem renovat seccions, hem fitxat col·laboradors nous que estem encantats que formin part de la revolució, però n'hi havia un que ho teníem tots claríssim, que havia de seguir a la 8a temporada. Sense ell, el Revolució no és el Revolució. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs? Quines ganes de saludar-te.
Sí, Chantal, pues, jo també. Molt bé.
Estàs content? Et veig una mica seriós. Estàs content?
Seriós, no. Estic bé.
Estàs bé.
El que passa és que estic fart d'aquesta calor.
Fa molta calor. Escolta, has reconegut aquesta cançó?
Sí, home. El Rolling Stones, Angry.
Sí?
És, a més, aquest disc jo li veig una mica que recorda els anys 90. És un disc que jo crec que té un pinzellades de clàssic, de Rolling, però pinzellades de clàssic.
Clar, és un gran exemple, jo crec, els Rollins, no? Un exemple d'emprenedors. Amb 80 anys no tenen cap intenció de plegar, tot el contrari, fan discos nous i demostren, Santiago, que continuen en forma. Penses en ells i la discussió sobre la jubilació, 63, 65, fa gairebé riure amb ells o què?
Bueno, a veure, és que, clar, el que no es pot comparar és a un membre dels Rolling Stones amb un senyor que està posant maons amb una obra primavera, estiu, hivern i tardor. És a dir, és que jo crec que no és comparable. És a dir, jo penso que hi ha feines que podrien estar treballant sempre, si la persona vol, clar, evidentment, no? Hi ha persones que no, per al desgast que té la pròpia feina, no?
Clar.
És a dir, això depèn si els membres dels Rolling Stones pensen que o creuen que estan en una situació correcta, física, mentalment i tal, doncs em sembla fantàstic que continuï.
Santiago Niño Becerra, també et veus com els Stones, al peu del canó, el que faci falta, sí?
Bueno, el que faci falta no ho sé, és a dir, jo home, clar, és a dir, a veure, jo mentre estigui bé i tingui il·lusió i tingui ganes i tal, i tingui programes com el teu tan bo, etcètera, doncs...
Que és maco.
Evidentment, jo continuaré, clar que sí.
Jo també amb tu. Santiago, la primera pregunta, va, anem al gra, que deuen pensar els oients. És obligada, ara que ja tenim dades de moltes coses. Es pot dir que ha estat un bon estiu econòmicament parlant, sí?
Sí, però a veure, Chantal, perquè quan es parla així, jo crec que s'ha de puntualitzar. Quan dius estiu, estàs pensant finals de juny, finals de setembre, no?
Sí, al final, sí. Bueno, bé, calculo juny, juliol, agost, setembre, sí, l'estiu.
Bueno, a veure, a Espanya, el segon trimestre de l'any, o el tercer, vaja, el segon va ser bo. El primer no, el segon sí, el tercer encara no hi ha dades definitives. O sigui, l'economia espanyola en aquest temps ha tingut clars i clars, zones clares i zones fosques. Què vull dir amb això? Per exemple, turisme a todo trapo, tenint en compte que aquest any ha tingut molt de pes el turisme estadounidenc, perquè tant el turisme francès com l'alemany com l'anglès han baixat.
Uh-huh.
Ara, la indústria, fatal. La indústria realment està caient la seva activitat, l'índex aquest que elaboren entre els gestors de compres de la indústria ha caigut molt a Espanya, està molt per sota dels 50, que és la línia vermella, diguem. Les comandes per als propers mesos de la indústria, parlo, han caigut. És a dir, jo crec que el quart trimestre, el tercer trimestre, quedarà una mica mixta, perquè el juliol i l'agost, bueno, ha estat per al tema del turisme, bueno, bé, però el quart trimestre serà molt, molt fluix, molt fluix.
El quart trimestre serà molt fluix,
Sí.
Des del punt de vista econòmic,
Sí, sí, clarament, sí.
Per cert, els oients ens deien, l'oli d'oliva, quan pararà de pujar? Anem al supermercat, oli d'oliva 7 euros, 8 euros...
Bueno, no, és que algunes varietats ja han superat els 10, A veure, és que l'oli d'oliva té una característica o dues característiques que són molt a tenir en compte. Primer, tu saps que hi ha moltes varietats d'oli d'oliva. I ara, jo crec que això és positiu, Espanya està cada vegada desenvolupant marques més prestigioses, varietats més refinades, i clar, evidentment això és més car. És més car perquè hi ha més controls, més despesa, etcètera, etcètera. Però a la vegada, la sequera ha sigut terrible aquest any. És a dir, pensa que hi ha zones d'oli aquí a Espanya que la producció els caurà aquest any un 30 i un 40%. Llavors, això significa que si l'oferta baixa i la demanda és la que és, evidentment el preu puja. Ara, torno a dir que s'han de fer diferenciacions entre varietats molt cares, etcètera, etcètera, i la resta.
Clar, per exemple, amb això de l'oli que està passant, està veient a Andalusia, per exemple, hem vist que posaven plaques solars en el lloc on hi havia oliveres. Què et sembla?
Bueno, a veure, és que el tema de les plaques solars, això és diner a la butxaca.
Clar.
Si això ho fan és perquè, evidentment, tenen més rendibilitat posant les plaques que cultivant oli. Pensa, per exemple, que un... I això potser sorprengui, eh? Un dels països on més exporta oli a Espanya és Itàlia. Perquè Espanya, tradicionalment, històricament, diguem, tenia molt de pes en l'exportació d'oli a granel, no en marca, no embotellat, que és l'oli més car, que té més valor afegit. I ara, des de fa 10 anys, això afortunadament s'està posant en marxa, no? Però sí, aquestes zones en les que estava especialitzat el tema de l'oli a granel, pues, evidentment, ja. Jo suposo que tenen molta més rendibilitat passant plaques solars que no correguen oli.
Clar. En aquest sentit, llegeixo també un tuit teu fa uns dies que deies: la fi del món no arribarà a través d'un planeta inevitable per la contaminació. El planeta se salvarà, però les mesures tindran conseqüències. Aquí el tuit segueix, però prefereixo que el diguis tu, no? Quines conseqüències? Expliquem als oients.
Sí, jo personalment, aquestes previsions catastrofistes que s'estan fent, que d'aquí 10 anys tal, ens ofegarem tots, o bé ens fregirem amb una... Bueno, jo crec que això no passarà. És a dir, no passarà perquè, evidentment, no convé que passi una cosa així. I això què vol dir? Que es prendran mesures. Es prendran mesures, per una banda, proactives, és a dir, posant desalinitzadores, posant filtres, etcètera, etcètera. Això, evidentment, incrementarà els costos i els impostos. I, per altra banda, mesures restrictives. És a dir, m'ho estic inventant, la calefacció a l'hivern a les cases no podrà estar per sobre de 16 graus. Uh-huh. M'ho estic inventant, Chantal. I això s'imposarà dictatorialment. És a dir, hem arribat a un punt, i aquestes són les conseqüències, és a dir, hem arribat a un punt en què ja no hi ha marxa enrere. És a dir, hem arribat a un punt en el que o posem en marxa una sèrie de mesures. Clar. Que, evidentment, són dures i que afecten el creixement i el benestar, o ens anirem a la merda. I com, evidentment, això no pot passar, no ha de passar, i a ningú li convé que passi, no passarà.
Clar.
Però tindrà conseqüències.
Com sempre, parlarem de més temes d'economia, com sempre, interessants, amb Santiago Niño Becerra. Un plaer que siguis al Revolució dos cops al mes, et podrem escoltar. Gràcies, Santiago.
Molt bé, gràcies, Chantal. Bona tarda.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio, amb Chantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Ciber 4.0, amb Tomàs Roig. Watch me. Yeah.
Estrenem secció i és una secció que creiem que és molt i molt necessària en el temps que vivim, una secció dedicada a una qüestió cada vegada més important a les nostres vides, la ciberseguretat. Molt i molt contenta de saludar a Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal.
Molt bé, molt contenta. La majoria d'empreses ja han tornat a la normalitat després dels mesos d'estiu i jo voldria saber, ha estat un estiu complicat amb ciberatacs? Perquè cada vegada, i no se sap gaire, Tomàs, n'hi ha més.
La veritat és que hem tingut un semestre, el primer semestre ha sigut de rècord, però hem tingut un estiu tranquil. O sigui, nosaltres ens va molt bé, no?, també la tranquil·litat, i aquest estiu ha sigut, no hem tingut cap pic, tot i que veníem d'una tendència molt elevada.
Però podem explicar, Tomàs, que és cert que cada vegada hi ha més empreses catalanes que reben atacs, xantatges, que poden arribar als centenars de milers o fins i tot milions d'euros per recuperar les dades robades, sí?
Això és un continu i, de fet, utilitzen, és el que es diuen atacs de ransomware, vale? I utilitzen en aquest moment, sobretot, pues, configuracions inadequades dels dispositius, fuita de credencials, no? I al final el que aconsegueixen pues és capturar, xifrar els actius d'una empresa i la deixen incapaç de poder treballar.
Clar, ens escolten empresaris. Què els diries? Com s'han d'assegurar, no?, les seves empreses? Perquè conec fa poc, també, una pime que li demanen 150.000 euros.
De fet, els empresaris crec que han d'assumir que si es volen digitalitzar vol dir que estan donant valor a la seva empresa i, per tant, quan una cosa té valor, l'atacaran. Mm-hmm. Per tant, el que han de mirar és, assumirem que ens atacaran. Què hem de fer perquè ens atacaran, no? Mm-hmm. Per tant, ells mateixos s'han d'activar, han de fer coses que els permeti a ells gestionar, doncs, per exemple, unes polítiques de contrasenyes, doble factor, que els permeti fer connexions segures cap a ells, el que publiquen que estigui protegit, però sobretot també, si no tenen capacitats i tenen proveïdors, que parlin de ciberseguretat, que els preguntin què farem si tenim un atac de ransomware, com ens recuperarem quan tindrem un atac, i per tant que es normalitzi i no s'estigmatitzi el tema dels atacs.
Perquè es facin una idea, el que va passar fa uns mesos a l'Hospital Clínic amb el robatori de milers de dades confidencials pot passar amb una empresa, amb una pime.
I pot passar a tot arreu. Pot passar en una empresa, pot passar a Sevilla aquest estiu, que ha quedat tot l'Ajuntament de Sevilla bloquejat. Vale? Pot passar a... No importa gairebé el tamany, és l'oportunitat. Si no has pres proteccions, per què no hauries de ser víctima? Moltes vegades l'atacant no té ni idea de qui està atacant. S'ho troba i entra i aleshores descobreix que allò tenia valor.
Podem posar xifres de quants... Tu tens, no?, com a director d'agència, quants atacs hi ha cada dia aproximadament a Catalunya? Es pot dir aquesta xifra?
A Catalunya no, perquè nosaltres estem desplegant precisament aquestes capacitats d'observatori de la ciberseguretat i d'índex de ciberseguretat. Uh-huh. El que nosaltres sí que veiem és allò que nosaltres monitoritzem. I nosaltres estem tenint més de el que serien un atac cada 3 hores. És a dir, nosaltres és continu. Per nosaltres, per això parlo de normalitzar els atacs. Nosaltres, com a Agència de Ciberseguretat, gestionem i responem amb recursos contínuament. O sigui que a 3 hores hem de prioritzar perquè hi ha un atac nou. Vale? Després hi ha tot d'atacs i capacitats automatitzades. És a dir, hi ha robots que ataquen...
Estàs parlant de la Generalitat, eh?
Estic parlant de l'entorn de l'administració pública.
Un atac cada 3 hores,
sí,
eh?
Sí, un atac cada 3 hores i anem escurçant-ho, eh? O sigui, ens estem apropant cada vegada més cap a les 2 hores.
Déu-n'hi-do.
I nosaltres fem tot el possible, eh? O sigui,
clar.
Vull dir, ocupant-nos, igualment hi ha molta feina perquè atacs n'hi ha.
Atacs n'hi ha. Què busquen aquests ciberdelinqüents? Hem d'imaginar ciberdelinqüents organitzats, hackers solitaris... Com l'imaginem?
Hem d'imaginar indústria, hem d'imaginar cibercrim, o sigui, crim organitzat, hem d'imaginar gent que guanya diners, més diners dels que nosaltres ens podem imaginar. Hem d'imaginar persones...
Una oficina, eh? Una oficina amb 15 persones treballant.
Inclús, diríem, un conjunt d'empreses que potser no es coneixen i es coordinen per fer un atac. Ja no t'ataca una... Qui m'ha atacat? Doncs és una cadena d'empreses que col·laboren per poder portar el terme a l'atac. No? Hi ha qui aconsegueix entrar, hi ha qui ven les credencials, hi ha qui et criptarà, hi ha qui blanquejarà els diners, i són tot d'empreses que fan molt bé la seva feina i les hem de veure com una indústria, i que les persones que hi han són persones molt capacitades. O sigui, el cibercrim cada dia inverteix en ell mateix perquè és un bon negoci. Fa uns anys invertien un 4% dels seus guanys, estan invertint ara ja
a
gairebé...
A Rússia, no? Hi veiem molt a Rússia. A Rússia i on més? Quins països destacaries?
Nosaltres teníem molt clar que la principal activitat era en Rússia i Ucrània, que eren amics en el cibercrim. I a més eren països com que permetien més flexibilitat en que es generés aquest tipus d'espais de protecció, no? I després inclús pues, que hi hagués com una... Tot això també són diners que es queden en aquell país, no? La guerra d'Ucrània precisament ha portat que dos companys de malfactors pues, ara es troben en guerra entre ells, no? I per tant hi ha hagut una guerra híbrida i hem vist que, bueno, que hi ha hagut una tensió entre ells, no? de lluites en l'entorn fosc, perquè els dos tenen moltes capacitats en l'entorn del cibercrim.
Clar, és una professió que s'hauria de regular i sancionar molt més, no? Encara, també, jo crec que no.
Diríem que cada vegada està més clar el que és l'entorn penal i l'entorn de... Hi ha fiscalies especificades en tot el tema dels delictes informàtics. El cos de Mossos d'Esquadra està totalment integrat en el que són les policies, és punter i tenim... Vull dir, ja els Mossos són capaços en tot el que fa, però amb el tema del cibercrim i delictes informàtics són molt potents. I la veritat és que en aquest moment la judicialització ens acompanya perquè cada vegada les penes també són més grans. El que passa és que la gent no té la cultura de denunciar. És a dir, abans li diràs, no sé, al teu company o al teu operador o a la teva empresa.
Sí. Jo no he de denunciar, sobretot. On de denunciar?
S'ha de denunciar.
Mossos.
Es denuncia a Mossos.
I a l'agència, també?
Nosaltres el que, evidentment, ajudem quan hi ha un incident, donem capacitat de conscienciació, i en el cas de que hi hagués algun acte que entenguem que té una vertent criminal, ja no és la nostra competència, dirigim a Mossos sempre. Nosaltres treballem a quatre mans amb Mossos. És a dir, ells tenen les capacitats d'entendre i descobrir qui i perseguir-ho, i nosaltres el que mirem és la intel·ligència i el com ha passat.
Molt bé, per acabar, hem conegut el projecte també Hackers Ètics, no?, de l'agència. Què és un hacker ètic? Explica'm això.
Pues mira, un hacker és un expert, i es diu ètic perquè s'entén que un hacker normalment és dolent, vale? Però un expert no té per què ser dolent. Però acceptem que el hacker ètic és aquell que posa a disposició tot el seu coneixement per fer un món millor, podríem dir, o mirar pel bé comú. Per tant, què és aquest projecte? Aquest projecte és un projecte a invitació, controlat, en el qual nosaltres ens alimentem d'experts que ens ajuden a buscar vulnerabilitats i fer més robusta la Generalitat. Per tant, hem fet un programa de col·laboració amb premis en els quals els que troben forats guanyen i, per tant, se'ls paga. I això són com tenir més capacitats que les que tenim i, a més, diríem, incorporar a gent que els hi motiva pues, col·laborar de forma transparent i controlada en trobar vulnerabilitats. Vull que quedi clar que no estic fent una crida a que qualsevol ens ataqui, perquè clar, atacar és delictiu. El que estic dient és que hi ha un programa estructurat on la gent que és capaç pot participar i inclús guanyar diners.
Guanyar premis?
Sí.
Escolta, un dia podràs venir, no?, amb un hacker ètic o què?
Oh, i tant.
Sí, pal. Tomàs, prenem nota de tot el que dius, sobretot molt interessant, ens prenem seriosament la ciberseguretat i en volíem parlar aquesta temporada i molt el Revolució 4.0. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Indústria 4.0.
Darrere, Jordi.
acabem el programa i ho farem fent una radiografia i no precisament mèdica. Saludem a la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Ben tornada al Revolució, molt contenta de saludar-te. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Què tal? Avui la Núria ve acompanyada d'un patró de la Fundació, el Jordi Casas. Jordi Casas, benvingut, què tal?
Hola, què tal?
Segurament molts oients el coneixeu perquè és un home amb una llarga trajectòria política. Ha estat diputat al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, senador i delegat del govern català a Espanya. I amb la Núria i el Jordi avui volem fer una radiografia de com està en aquests moments la indústria catalana. D'entrada, en general, la indústria catalana gaudeix, Núria, de bona salut. Cal que vagi al metge o està l'UCI, em diries?
Jo et diria que la indústria catalana és activa, es manté, no està a la UCI, però que tots plegats, governs i societat, hem de posar el focus en aquesta indústria catalana per enfortir-la i fer que sigui la màxima creadora d'ocupació. I, per tant, res de UCI, però li hem de posar tota l'atenció perquè cada dia sigui més forta.
Però és cert que el pes de la indústria en el PIB català està baixant, no? Em diries, en aquest cas, Jordi, que coneixes bé?
Mira, l'any 2000 el pes de la indústria en el PIB català era del 26,9% i en aquest moment és del 20,1%.
He baixat 5 punts, eh?
He baixat quasi 7 punts.
Per què està passant això, Jordi, em diries? Què està passant i què cal fer per canviar aquesta tendència?
Home, el nostre és un país clarament industrial.
Sí?
I la seva tradició és clarament industrial i la indústria segueix tenint un pes molt important. Però, home, conjuntures internacionals, inflacions, la gran crisi dels anys 70, a finals dels 70, quan la transició va ser molt forta, i ha fet molt mal també la invasió de productes manufacturats de tercers països, sobretot de la Xina, que Europa no ho va saber per a temps. Llavors, adaptar-se a tot això ha estat molt difícil amb empreses que tenen un tamany inferior a la mitjana europea. O sigui que hem de fer més esforç per ser més competitius. Llavors, totes aquestes circumstàncies alienes a l'activitat del propi industrial han fet que la nostra indústria hagi perdut pes.
Ha perdut pes. Caldria no basar tant, potser també, Núria, el pes de l'economia en el turisme, no tant en el turisme, els serveis, i potenciar més, no?, la indústria?
Jo crec que quan s'ha potenciat els serveis i la indústria, s'ha fet, diguem, agafant un camí fàcil, perquè també podríem fer un anàlisi de quin tipus de turisme hem potenciat. Però el que sí que ens diuen les dades és que la indústria crea ocupació molt més estable i de molta més qualitat. Fixem-se que apostar només pel turisme fa que això sigui fràgil. A la primera conjuntura que hi ha de crisi tenim menys turisme, i especialment d'un turisme que gasta poc o que es compromet poc. La indústria, jo crec que ara estem en una etapa en què es torna a valorar la indústria i se li torna a donar la importància que havia tingut i que ha de tenir. Si tenim un país fort industrialment, tindrem un país fort en ocupació.
Jordi, quin tipus d'indústria cal fomentar, em diries?
Jo sóc molt de la indústria manufacturera, aquella que transforma. Jo crec que tenim un moment bo si els sabem aprofitar. Avui els valors de la societat estan canviant. I criteris de sostenibilitat, medi ambient, les empreses que no tinguin un compromís social estan mal vistes i, per tant, això els afecta la facturació. I, per tant, com que es pot un altre cop portar indústries cap aquí, de les que van marxar, tenim una oportunitat, perquè en sabem, d'incrementar el pes de la indústria en el país, perquè això significa inversió, significa recerca i significa ocupació de qualitat, que és la que dona la indústria. Avui ja no és intensiva de mà d'obra. Avui la indústria és intensiva amb capital i amb tecnologia. Tenim una conjuntura favorable. És qüestió de que la política faci possible que siguem una altra vegada molt atractius i sobretot que incentivem vocacions empresarials.
Per què no es fabrica, Núria, no? Molts cops al Marroc, a la Xina, a l'Índia, però ara està canviant i s'està tornant a produir aquí.
S'està produint de nou aquí perquè, per exemple, com bé deia el Jordi, si parlem en termes de sostenibilitat, cada vegada que ens plantegem moure una producció d'un país com Xina o com Marroc o com Turquia, imagina't la quantitat de contaminació que genera. I això té un cost. Té un cost de transport i un cost de pagar pel fet de que contamines, no? És car perquè, també no ens enganyem, altres països també han après a fabricar. I, per tant, també hem entès que és molt més rentable des d'un punt de vista econòmic i humà i social fabricar aquí. Els nostres empresaris tenim un país que està compromès amb el planeta i amb la sostenibilitat. Sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat social. Per tant, s'està tornant a produir aquí i els nostres empresaris i els nostres industrials tornen a produir en el nostre país.
Jordi, em deies que volies afegir una cosa del que havia dit la Núria?
Sí, els països del primer món, i nosaltres estem en el primer món, hem de procurar que el nostre entorn, per exemple, Marroc, que és un país molt proper, també tinguin creixement econòmic i també tinguin estabilitat social. Perquè, si no, nosaltres no podrem assumir tot això. I, per tant, aquest equilibri que és possible, hem de procurar-ho, hem de procurar tots fer-lo, i, sobretot, acabant amb la corrupció, que hi ha moltes ajudes que es fan internacionals a aquests països, però ens convé que aquests països també incrementin la seva producció i que tinguin un millor nivell de vida, que això dona estabilitat a tothom. I per mantenir la cohesió social, que és elemental, és bàsic perquè la societat funcioni, aquests països també han de funcionar.
Clar. Han de funcionar. Volies afegir alguna cosa, Núria?
No, estic totalment d'acord.
Per acabar, Jordi, la indústria del futur, punts suspensius, acaba la frase.
La indústria del futur serà tecnològica i socialment sostenible. És a dir, no serà si la gent no es guanya la vida.
Molt bé. Un plaer, Jordi. Núria, com sempre, aprenem, divulguem el Revolució i gràcies per ser-hi avui.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Acabem el programa d'avui i acabem, com sempre, amb una frase. Avui d'un dels grans genis de la història de la humanitat, Leonardo da Vinci, i diu així: aprendre mai esgota la ment. I si ho diu el gran Leonardo, no serem nosaltres qui li dugui la contrària. Us deixem ara amb el Club de la Mitjanit i també el gran Xavi Campos, avui amb un resum d'aquesta entrevista que hem fet amb Víctor Font, el Revolució 4.0, i també el Club de la Mitjanit. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve. Un petó.
Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.